Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per abrigar-se bé en absència de les ones de sol. Continua el temps tranquil, amb cel serè, i pel cap de setmana seguirà el domini anticiclònic, amb algunes boirines matinals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Són les 8 del matí del divendres 15 de febrer del 2019. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal, i aquestes són les notícies del matí. Es presenta a Girona el nou pla de màrqueting turístic de Catalunya amb la presència d'una vuitantena d'empreses de comarques gironines. Maria, bon dia.
Bon dia. Entre les propostes incloses en aquest nou pla hi ha la creació de la marca Grand Tour de Catalunya, un itinerari que recorrerà el territori per afavorir-ne la seva descoberta.
La Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal serà avui l'escenari de la presentació de la darrera novel·la de l'escriptora Marc Bosch, una presentació molt esperada per diferents motius, Manel.
Hola, sóc la Marc Bosch, autora de Vindràs amb mi després del diluvi, la meva tercera novel·la.
La gent de la Bisbal, a qui li agrada llegir, cita, a qui li agrada llegir, té una cita ineludible aquesta nit a la Biblioteca Lluïsa Duran. Serà a partir de les 8 del vespre i la gironina comptarà amb la introducció del també escriptor i periodista bisbalenc Pere Maruny. A les 8 i 2 minuts us expliquem que el Departament de Costes invertirà més de 330.000 euros en la conservació i manteniment del litoral gironí, Anna Pujol.
Bon dia. Aquests fons es destinaran principalment a arranjar trams de camí de ronda, conservar platges i reformar penya-segats.
I la candidatura per convertir la Costa Brava en reserva de la biosfera fa un pas endavant, Gerard.
Bon dia. La Diputació de Girona ha presentat els diferents terminis per aconseguir que la Costa Brava esdevingui una reserva de la biosfera per la UNESCO.
Les 8 del matí i gairebé 3 minuts. L'Associació de Dones de Palamós, que està a punt de ser constituïda. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. La nova entitat es presentarà demà al vespre a la Biblioteca Municipal. L'acte estarà encapçalat per les responsables del projecte. L'objectiu de l'associació és tenir un punt de trobada de dones a la vila i donar resposta a les inquietuds de la dona actual. Al llarg de l'any faran activitats per promoure la dona en la societat i fomentar la igualtat de gènere.
Gràcies, Helena. I els municipis de Calella, de Palafrugell i Pals rebran el distintiu de pobles amb encant.
Bon dia. Juntament amb 13 municipis més, aquestes dues localitats del Baix Empordà rebran aquesta marca que vol potenciar la seva presència dins el turisme català.
I l'escola Barceló i Mates, això és a Palafrugell, es millorarà durant aquest estiu, Eugènia.
Bon dia. Se substituirà una coberta que no permet un bon aïllament i que fa molt de soroll amb la pluja, i també d'altra banda s'ampliarà una rampa.
8 del matí i 3 minuts del divendres 15 de febrer. Som a les portes del cap de setmana i, per tant, torna la jornada esportiva al Baix Empordà, Laia Bodró.
Bon dia. Interessant partit entre el tercer, el Palamós, i el quart, el Banyoles, a primera catalana. A segona, el Guíxol rep el sempre difícil Can Givert.
Doncs d'aquí una estona farem la prèvia esportiva del cap de setmana amb la Laia mateix, perquè, com dèiem, som a les portes d'un cap de setmana carregat d'activitat cultural, que avui, per exemple, en destaquem algunes de les propostes i que passen per Palamós. Martí Seguer.
Bon dia. El Teatre Alagor fa una triple estrena de la companyia Cobos Mica, amb els reconeguts coreògrafs catalans Ariadna Montfort i Diego Singer, juntament amb Peter Mica.
I també cap de setmana a destacar i a tenir en compte la previsió meteorològica. Ens preguntem si el bon temps que hem tingut aquests dies també durarà durant precisament això, aquest cap de setmana, Albert.
Bon dia. La previsió del temps d'aquests dies és molt repetitiva i meteorològicament fins i tot avorrida. El potent anticicló que afecta bona part del centre i sud d'Europa obstaculitza les borrasques, que es veuen obligades a circular per latituds superiors. Així que un dia més gaudirem de sol amb força amplitud tèrmica a l'interior de la comarca, amb mínimes al voltant dels 0 graus o fins i tot negatives, i màximes que poden fregar els 18 graus a l'interior i els 16 a la zona costanera. Pel cap de setmana continuarà en general el cel serè, o en tot cas es formaran alguns núvols baixos o boirines a primeres hores del dia, tant dissabte com diumenge, que desapareixeran ràpidament, fent que el sol i l'estabilitat atmosfèrica continuïn sent els protagonistes també durant tot el cap de setmana.
Gràcies, Albert Aparicio. Són les 8 del matí i 5 minuts. Aquí comença el repàs informatiu del Baix Empordà a Ràdio Capital. Aquí comença el Supermatí. Som-hi!
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
Les 8 del matí i 6 minuts... Us ho avançàvem als titulars. Es presenta a Girona el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2018-2022.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Hi han assistit prop d'una vuitantena d'empreses de les comarques del Gironès, la Selva, l'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany, Maria Molins.
Exacte. L'acte ha comptat amb la presència del director de l'Agència Catalana de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement, David Font, del delegat del Govern de la Generalitat de Girona, Pere Vila, i del vicepresident primer executiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Dulsat. La Generalitat treballa amb la voluntat de posicionar Catalunya com una de les destinacions més òptimes del món i ajudar al sector a tenir un màrqueting d'alta eficiència. En un document conjunt amb agents turístics, patronats de turisme i sector privat, s'han marcat els reptes a desenvolupar per l'Agència Catalana de Turisme pels propers 4 anys, així com l'estratègia i accions per a la promoció turística de Catalunya a l'exterior. En aquest pla s'hi contemplen una vintena d'iniciatives que s'han de començar a fer efectives i entre les quals destaquen els nous productes anomenats 4D, que han de poder contribuir a la desconcentració, desestacionalització, diversificació i augment de la despesa. També es fa palès la necessitat d'oferir més experiències fora de la temporada alta, de desenvolupar una estratègia de màrqueting digital, de treballar intensament amb el web i les xarxes socials i de crear la marca Grand Tour Catalunya, un itinerari que recorrerà Catalunya per esdevenir una excel·lent oportunitat de descoberta del territori en 5-10 dies amb serveis d'alta qualitat i una atenció personalitzada.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoinada per dues persones valorat en 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Passen 8 minuts de les 8 del matí.
Concretament es vol invertir.
Doncs sí, concretament es vol invertir en moltes coses.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El Departament de Costes del Ministeri de Medi Ambient invertirà més de 334.000 euros en la conservació i manteniment del litoral gironí durant el 2019. Aquesta quantitat es dedicarà principalment a desenvolupar i condicionar diversos projectes d'aquesta zona, Anna Pujol.
Concretament es vol invertir en el condicionament del camí de ronda que va de Calamungó a Punta Xerri a l'Escala, així com en la reparació i manteniment de la costa gironina i els seus penya-segats, especialment a la riba confitera de Cadaqués. Aquests projectes tenen un pressupost de 65.000 i 16.000 euros respectivament. Per altra banda, també es destinarà part d'aquests diners a actuacions que ja s'han completat. Aquestes són l'arranjament del camí de ronda de Pals que passa per Radio Liberty, així com l'espai Àvia Catalana a la zona d'aigua xalida a Palafrugell i la consolidació dels penya-segats a la platja dels Morts de Colera. Aquests projectes se'ls ha destinat 13.500, 18.000 i 35.000 euros respectivament. A més d'aquests projectes ja aprovats, el Departament de Costes compta amb altres projectes pendents d'aprovació i altres en fase d'estudis que també dependrien d'aquesta inversió.
Gràcies, Anna. I la Diputació de Girona presentarà una candidatura a la UNESCO per convertir Costa Brava en reserva de la biosfera l'any 2021. Ho ha explicat aquest dijous al matí en una roda de premsa a les mateixes instal·lacions. La idea és aconseguir presentar la documentació a finals del 2019 per portar la candidatura a París al setembre del 2020, Gerard.
Malgrat la presentació de la candidatura, no hi haurà un veredicte final fins al 2021. A la candidatura s'hi veuran representats 116 municipis que s'expandeixen per 6.600 quilòmetres quadrats de tota la Costa Brava. Cal remarcar, però, que no només parlem de municipis al Baix Empordà. La candidatura, però, s'haurà d'esperar. Primer s'enviarà un document a la delegació espanyola del programa L'Home i la Biosfera. Aquesta entitat analitzarà la proposta i suggerirà millores. A partir d'aleshores s'enviarà a París i després hi haurà la votació final. Entre els terrenys més significatius que hi haurà a la candidatura hi ha els aiguamolls de l'Empordà o els massissos de les Gavarres. Per obtenir la distinció s'han d'assegurar moltes accions mediambientals. Entre elles, la Diputació de Girona s'ha unit amb el Campus Patrimoni Natural i Cultural de la Universitat de Girona i la Fundació Mar per impulsar la recollida de propostes dels ciutadans. D'aquesta manera volen aconseguir la implicació de la gent en la candidatura. L'objectiu que s'ha destacat amb la candidatura de la Reserva de la Biosfera a la Costa Brava és aconseguir un model de turisme sostenible. La idea és lluitar contra l'estacionalitat del turisme a la zona i afavorir accions d'inclusió social.
Costa Brava, Reserva de la Biosfera, veurem com encaixa això, per exemple, amb els diferents plans urbanístics que hi han desplegats i que s'estan desplegant al llarg de la Costa Brava. Entre altres qüestions, en parlarem ara mateix amb l'Eugeni Pibernat, el que saludem. Senyor Pibernat, bon dia.
Bon dia.
Ara mateix parlem del tema. Saludem l'Eugeni Pibernat perquè serà el cap de llista de Tots per Begú i Esclanyà, l'actual regidor de Promoció Econòmica. Després de gairebé 4 anys al govern com a regidor de Promoció Econòmica, dèiem, però també de Noves Tecnologies i Comunicació, explica que és conscient que els moments actuals i els que vindran no són ni seran fàcils pel poble i pels seus governants. Tot i així, diu, i estic llegint un post publicat al seu Facebook, tot i així comença una nova etapa com a candidat amb responsabilitat i fermesa i afirma estar convençut que el treball, el seny i la força de tots gestionaran el futur del poble de Begú amb tota la cura que calgui per aconseguir un poble millor, diu, pels nostres fills i pels nostres nets. Doncs precisament amb ell en parlem. Senyor Pibernat, vostè té fills, per cert?
Sí, efectivament, dos.
Doncs...
Hi ha grandets, però dos.
Doncs, escolti, tocarà treballar també per ells, eh?
Bueno, sí, per això parlem també dels nets, per si cas.
Exacte. Dèiem, Tots per Begú i Esclanyà, d'entrada es presenta vostè com a cap de llista, que això és nou, i amb una nova marca. Què és el que aporta respecte a la llista amb la que anava fins ara, que era Junts per Begú?
Bé, no, jo no anava amb la llista Junts per Begú, anàvem amb la llista de Bloc Municipal.
Disculpi, té raó, Bloc Municipal amb la llista encapçalada per Maria Renard. Sí, Junts per Begú és la que encapçala l'actual alcalde, sí, té raó.
No m'estaré que t'equivoquis perquè amb la quantitat de llistes que hi ha no... Us deu fer un lío ja, eh? Bé, doncs sí, anàvem amb la llista de Bloc Municipal i bueno, doncs ara hem fet aquest nou grup, Tots per Begú, que com ja sabeu s'adherirà o s'adhereix al grup Tots per l'Empordà, aquest grup nou també que vol unir doncs, els grups independents municipalistes de tota la comarca per sumar esforços de cara també a possible Consell Comarcal o en el seu cas, diputacions.
Uh-huh. Escolti, vostè ara és primer tinent d'alcalde després que Maria Renard deixés aquesta primera tinença d'alcaldia el passat novembre. La figura de Maria Renard, que fins ara era el cap, o fins ara, o les anteriors eleccions era el cap de llista, torna a ser present ara en aquesta llista Tots per Begú i per Esclanyà. Dic, fins a quin punt no és contradictori que una persona que ja ha deixat el govern municipal formi part d'una llista que es torna a presentar a les eleccions?
Bé, a veure, hi ha una cosa que està clara. En el moment en què Maria Renard va deixar de formar part del govern, jo ja vaig dir que segurament podríem trobar-nos altre cop en el futur per un projecte nou. I efectivament així ha sigut. Amb en Maria hem continuat tenint la relació que hem tingut sempre i hem continuat treballant i hem continuat compartint idees i d'aquí ha nascut el Tots per Begú i l'Empordà. I Tots per l'Empordà. És a dir, jo ja li vaig dir en el seu moment i continuo pensant que Begú és un poble i és un poble que hi ha gent molt diversa, hi ha gent que té idees absolutament diferents, però que tot que sempre pots trobar un punt d'unió comú, que és el voler treballar pel poble. I, evidentment, Maria Renard crec que és un gran treballador de Begur, una persona que estima el seu poble, i que jo crec que, i sempre ho he dit, crec que és la persona que voldria tot equip de municipalista o tot equip municipal tenir en les seves files. És a dir, una persona treballadora, una persona de carrer, una persona que connecta amb la gent, una persona que, a més, sap estar al costat de la gent, i bé, per això crec que seguir formant equip amb ell, doncs crec que és una decisió encertada, i esperem que puguem fer molta feina junts.
Mm-hmm. Senyor Pibernat, si vostè és alcalde, es trobarà sobre la taula tota, no sé si dir-ne problemàtica, perquè al final està per veure si això els veïns ho veuen com una problemàtica, però en qualsevol cas es trobarà sobre la taula tota la polèmica que hi ha generada en els últims mesos relacionada amb l'urbanisme, on a Begur dissortadament han esclatat també diversos temes, a la Cala d'Aiguafreda, la Pedrera de Santiga, ara el Sarrià Living, etcètera. Quin és el posicionament que té vostè al respecte d'aquest assumpte, i què pensa vostè d'aquesta moratòria que ha aprovat la Generalitat i que atura de manera provisional tota una sèrie de projectes que també afecten el seu poble?
Bé, per una banda, som conscients de que els temps que vindran, tant pels pobles que han sigut afectats per aquesta moratòria com pels responsables o governants d'aquests pobles, no seran moments fàcils. O sigui, hi haurà moments de controvèrsia i, a més, moments de difícil gestió. Però bé, per això és important també fer un equip on hi hagi una experiència de govern i on hi hagi seny. Creiem que en el futur s'haurà de gestionar tot aquest tema d'una manera molt acurada, s'haurà de tenir seny i paciència. Evidentment, nosaltres valorem en part positivament aquesta moratòria de la Generalitat. Creiem que feia falta potser un toc d'atenció a tota la comarca, a tota la costa, de que això no pot créixer de qualsevol manera. Però d'altra banda també creiem que tenim que començar a treballar ràpid amb la Generalitat, i que la Generalitat treballi ràpid perquè podem començar a desbloquejar segons quin tipus de construccions o quin tipus d'organitzacions que ja estan desenvolupades, i que en aquest moment, doncs, parar completament l'activitat no és bo per cap dels municipis. Uh-huh. Però tot això, repeteixo, crec que aquesta eina moratòria pot anar bé, va bé parar una mica, va bé recomposar i mirar una miqueta com està tot i veure cap on volem anar i veure cap on estem anant. És bo que no ens portin, sinó que siguem nosaltres els que portem el poble cap on volem anar, i no que ens portin només els inversors o els que puguin venir. Uh-huh. Que evidentment ens fan falta i que els volem, però gestionem nosaltres el barc, no que ens el porti un altre.
L'actual alcalde va dir en aquest mateix programa que ell, si per ell fos, la seva opinió era que no es deixaria construir ni una casa més. Òbviament ho va dir en sentit figurat, però vaja, en qualsevol cas era bastant descriptiu. Deia, jo, per mi, si per mi fos, no deixaria construir ni una sola casa més. Vostè comparteix aquesta visió?
Bé, respecto l'opinió de l'alcalde, que a més és i ha sigut durant aquests 4 anys regidor d'urbanisme, i crec que a més ha fet una bona feina, però en aquest moment jo a dir que no hi hagués una sola casa més ho veig una mica agosarat, en el sentit de que el poble i els pobles i les ciutats hem de seguir creixent. El que passa és que el que sí que hem de tenir clar és que s'ha de créixer d'una manera sostenible, d'una manera ordenada, i d'una manera que pensem que sigui, que pugui aguantar el territori. No podem créixer d'una manera, per dir-ho d'una manera, esbojarrada. Una casa per aquí, una casa per allà, no, hem de créixer d'una manera una mica coherent.
Escolti, creu que aquest podria ser un tema que polaritzés la campanya a les eleccions properes? o creu que per altra banda hi ha unitat de criteri amb tots els grups polítics i això podria no centrar el debat?
Bé, jo no sé exactament què és el que tenen els altres grups polítics preparat per aquest tema. Nosaltres, evidentment, és un tema que ens preocupa i que ens ocupa molt. Ens ocupa molt dins de la feina que estem fent, de preparació del programa, etc. Però sí que és un tema a nivell mediàtic molt important. És el que té més ressò i el que se'n parla més, però Begur i Esclanyà tenen molts altres temes sobre la taula. Hi ha un dia a dia, hi ha una gent al carrer, hi ha gent que té problemes, hi ha gent que busca feina, hi ha gent que és a dir, hi ha que gestionar un dia a dia que és molt, molt i molt important i que aquest no se'n parla a la premsa, no se'n parla a les ràdios, i aquest és el que realment ens ocupa, no? Ens ocupa el municipalisme de proximitat, ens ocupa el dia a dia diari de la gent i de la necessitat que pot tenir veí per veí. Proximitat és el nostre sistema de treballar i la nostra idea per lo que és el municipalisme. Evidentment, doncs, el que és l'urbanisme doncs, també és un tema molt important i és el que té doncs, més ressò en aquest moment, però sense oblidar tots els altres que, com que és una cosa del dia a dia, no se'n parla i és molt important com fer-ho, aquesta gestió del dia a dia, i és molt important que aquests petits detalls que fan grans diferències en un municipi. I això és el que nosaltres volem aportar.
Escolti, ho hem dit al principi de l'entrevista, vostè es va presentar a les últimes eleccions amb la llista del Bloc Municipal i van pactar amb Junts per Begur, ara si ho diem correctament, van pactar amb Junts per Begur, amb qui van aconseguir formar govern. Res fa pensar que en aquestes properes eleccions hi hagi una majoria absoluta per part d'una única llista hegemònica i que, per tant, torni a ser necessari fer pactes de govern. Vaja, li pregunto a qui veu vostè com a parella de ball a partir de les eleccions en cas que tingués possibilitat de formar govern.
A veure, la veritat és que en aquest moment nosaltres estem començant a perfilar doncs, el nostre projecte, tot i que portem ja temps al govern i portem doncs, un programa que seria una mica continuista del que ja teníem, evidentment adaptant-lo als moments actuals, però nosaltres en aquest moment no ens plantegem quin escenari quedarà o quin escenari podem trobar-nos després del 26 de maig. Evidentment, quan ens trobem a l'escenari, quan ens trobem com ha quedat, avaluarem i segons els resultats que hi hagin doncs farem. Sí que tens raó que sembla ser que actualment les majories absolutes doncs queden bastant descartades, no només a Begur, sinó que a nivell general tot el tipus d'eleccions, i evidentment s'ha tingut una capacitat important doncs de buscar acords entre grups diferents per aconseguir doncs tirar endavant projectes.
És cosa meva o està donant molts toms per no afirmar que reeditaria el pacte amb Junts per Begur?
Depèn. És que depèn dels resultats. En aquest moment, home, és molt fàcil fer una afirmació com aquesta. És molt fàcil fer una afirmació com aquesta. Evidentment que hem tingut un bon govern amb ells i que, a més, jo personalment crec que he tingut un govern fàcil amb ells en el sentit que ens hem entès i que hem tingut idees bastant comuns a l'hora de tirar endavant segons quin tipus de projectes o segons quin tipus d'accions. Però bé, torno a dir-te, qui manarà seran els resultats, perquè, escolta'm, el primer que hem de fer és trobar un bon resultat, perquè el primer que tinc que fer és ser-hi. Quan hi siguem, ja veurem el que farem.
Escolti, quin és el posicionament de Tots per Begur i Esclanyà respecte als temes de país que requereixen sovint la intervenció dels ajuntaments, per exemple, el procés? Quin és el posicionament que té la llista amb la que vostè es presentarà?
Bé, a veure, nosaltres, evidentment, tots els components del nostre grup tenen les seves idees a nivell polític, amb tot el tema del procés i tal, però com bé tu ja saps, els pobles o la gent en aquest sentit està bastant dividida. Llavors, jo crec que hi ha suficients elements de divisió al carrer, i prou complicat és formar grups homogenis de gent per tirar endavant un projecte com per posar elements que puguin dividir. Llavors, nosaltres som un partit municipalista, doncs som un partit que anem a parlar de Begur i Esclanyà, anem a treballar per Begur i Esclanyà, anem a treballar per la gent de Begur i Esclanyà. Evidentment, aquests temes són importants, és important tenir un posicionament, però a nivell de grup vam acordar que sobre aquest tema no en parlaríem. Cada cop que hi hagi una votació decidirem què és el que votarem en cada moment, i si convé, en segons quins temes que puguin ser element de divisió entre el grup o entre, que és el FIOCAP, és un grup molt transversal, vull dir, és un grup que representa una mica el que és el poble. No és qüestió de que uns siguin d'un cantó i l'altre siguin de l'altre. El grup hi ha gent de tot arreu. Si ha de ser algo que molesti o que pugui no agradar a tothom, ens abstindrem. Vull dir, és una cosa que deixarem que altres prenguin decisions, i és que arriba un moment que tenim que preocupar-nos per Begur, per Esclanyà, i preocupar-nos per la seva gent, que la gent tingui una vida fàcil o tingui una vida el més fàcil possible, i no posar-li elements distorsionadors ni elements que puguin confrontar gent que són veïns. Crec que anem en aquest moment local, la situació és molt complicada, la situació crec que va per llarg, i deixarem una miqueta que vagi fent el seu camí.
Escolti, vostè em deia, ens preocuparem per la gent de Begur i Esclanyà. Vostè, a més de dedicar-se a la política municipal, és també comerciant, té un comerç a Begur. Què es pot fer des de l'Ajuntament, o què es pot fer des del municipalisme per, en pobles com Begur, que té un turisme estacionalitzat, bàsicament en temporada alta especialment, què es pot fer, deia, per revitalitzar el comerç dels pobles de l'Empordà en moments de l'any com, no sé, com ara mateix, per exemple? Què es pot fer per tenir un teixit comercial una mica més viu, i què es pot fer també per conscienciar la gent dels mateixos pobles que el comerç de referència segueix sent al costat de casa, i més al costat de casa que no pas a internet, sovint, que és una mica la competència més directa contra el comerç local?
Bé, això és un tema llarg, un tema que en podríem parlar estona, però així, per fer-ho així una mica ràpid, l'Ajuntament pot ser, evidentment que pot ser, des del municipi es pot fer, es poden fer accions comunes, es poden fer accions de promoció, es poden fer accions d'intentar, per exemple, en aquest moment, doncs, que estem fent ja des de l'Ajuntament, formació amb noves tecnologies, formació amb idiomes, sí, estar preparats avui dia per poder tirar endavant qualsevol negoci, i un comerç també, s'ha d'estar preparat, s'ha d'estar ben format, i ser competitiu. A partir d'aquí, a nivell municipal, què és important? És important ajudar les associacions de comerciants, ajudar-les, col·laborar amb ells. Són ells els que tiren endavant el carro d'unir aquests comerciants i promocionar-los, i l'Ajuntament l'únic que pot fer és estar-hi al costat i ajudar-los en tot el que puguin. A partir d'aquí, estacionalitat. Bé, ja ho saps bé, que també estem treballant pel tema de l'estacionalitat. Jo crec que les temporades a poc a poc es van allargant, no només perquè en tenim aquests veronyos i aquestes temperatures...
Això, disculpi, que... això de veronyo li ha quedat molt de la Per Diagonal, Això de veronyo...
Bueno, em sembla que la Per Diagonal en parla, però jo crec que...
Li he de dir que m'ha costat entendre que volia dir verano más otoño,
Sí, evidentment, però escolta'm una cosa. Nosaltres arribem a Begur quan se celebra el Festival de Cinema al mes d'octubre, a mitjans d'octubre, tenim encara un temps espectacular,
Vull dir, no li nego el silogisme, però l'adjectiu concret m'ha fet gràcia, perquè pensava, què acaba de dir ara? I ho he descodificat al cap d'uns segons. No desconeixia
l'entendre. Perdona, però jo sempre recordo que el primer vídeo promocional que vam fer de Begur, el primer vídeo que va ser jo com a regidor de turisme, es va fer un 13 de febrer. Un 13 de febrer. Uh-huh. I si te'l mires, un temps espectacular, gent a la platja, a la platja vestits, però a la platja, i gent dinant a terrasses. Vull dir, el temps ho fa fàcil, això de llargar temporades, ho fa fàcil. Sí, sí. Però bé, tot i així s'ha de fer una feina encara important. Jo crec que no només un tema de que ja es fa accions pels caps de setmana perquè la gent vingui els caps de setmana, sinó que s'hauria de fer molta més cosa perquè vinguin també durant la setmana. Molta més cosa, referència pues, a països que en aquest moment pues, puguin tenir vacances o sectors de que puguin tenir lleure en aquest moment, com pot ser els que tenen més de 60 anys, etc. I això, o turisme actiu, aquests que es dediquen gràcies a una vida activa important, quan arriba una certa edat, doncs es poden permetre el luxe d'anar a l'altre punt del món a visitar o a jugar a golf o a caminar pels senders. Aquest és el tipus de públic que hem d'anar a buscar. I no oblidem una altra cosa molt important. Actualment, i és un dels turismes del futur i que ens pot ajudar molt, hi ha una sèrie de gent que busca qualitat de vida, que potser viu a l'altra punta del món, s'enamora d'un poble com pot ser Begur i ve a viure a Begur i des d'aquí desenvolupar la seva activitat. Que ens hem de preocupar, llavors ens hem de preocupar tenir un poble de primera amb serveis, amb la seva fibra, amb connexions bones, amb carreteres bones, i que es puguis connectar al món des de Begur. El mateix pots fer des de Begur actualment, que tenim fibra, el mateix pots fer a nivell de negocis, a nivell de treball, des d'un despatx de Begur que des d'un despatx de la City. Vull dir, estem igual de connectats i podem rebre tota sèrie de gent que abans no rebíem.
Queda clar. Senyor Pibernat, tindrem ocasió de tornar a parlar a mesura que s'acostin les eleccions, que seran a finals de maig. Per tant, escolti, gràcies, enhorabona per la seva, pel seu, diguem-ne, per la proclamació com a candidat, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, ja seguim parlant.
Adéu-siau, bon dia i sort.
Adéu, bon dia, gràcies.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
2:45 de nou. L'Associació de Dones de Palamós es presenta aquest vespre al municipi. La nova entitat ho té tot a punt per constituir-se. Helena Santín.
L'acte de presentació, que està obert a tothom, es farà a les 8 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i estarà encapçalat per les responsables del projecte. L'objectiu de la nova associació palamosina és ser un punt de trobada per a les dones de la vila. També diuen que volen donar resposta a les inquietuds de la dona actual. Al llarg de l'any faran activitats per promoure la dona en la societat i fomentar la igualtat de gènere. L'agenda d'aquestes activitats la donaran a conèixer durant la mateixa presentació, on també explicaran en profunditat les bases del treball de l'entitat.
I de Palamós al tema Palafrugell. Perquè des de l'Ajuntament de la ciutat ja s'han adjudicat unes obres de millora a l'escola Barceló i Mates. Això passa a Palafrugell, dèiem, que s'executaran, si tot va bé, com està previst, durant les vacances escolars d'estiu. De què es tracta concretament, Eugènia?
Es faran principalment dues coses. Se substituirà d'una banda una coberta i s'ampliarà una rampa. Pel que fa a la coberta, el problema és que, degut al seu material, no aïlla bé. Escoltem el regidor d'Obra Pública de Palafrugell, Lluís Ros.
Es tracta d'una coberta que està al lloc d'accessibilitat, cap a dintre, allà on hi ha unes grades, que també s'hi fan unes actuacions tant en tant. Aquesta coberta, pels materials que es van emplear al fer-la, transmet un soroll, sobretot quan plou, que impedeix de fer segons quines actuacions. També no és prou aïllant per millorar el clima dintre del col·legi, i per això es fa aquest canvi, aquesta substitució de la coberta.
D'altra banda, a la part de fora hi ha una rampa a una vorera que s'ampliarà per tenir més mobilitat. Tot plegat està previst que s'executi durant els mesos de vacances escolars d'estiu. Les obres ja estan licitades i tenen un pressupost de 162.000 euros.
I no marxem de Palafrugell, concretament del nucli de Calella, perquè juntament amb Pals s'han rebut el distintiu de pobles amb encant. També ho han fet 13 municipis més, Anna.
La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, entregarà aquest títol acompanyada de David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme, durant un acte que tindrà lloc avui a Manresa. Els distintius ciutats i viles amb caràcter i pobles amb encant volen dotar els municipis de rellevància dins el turisme català. Aquestes marques, promogudes pel Departament d'Empresa i Coneixement a través de l'Agència Catalana de Turisme, escollien localitats catalanes fora dels principals centres turístics basant-se en la diversitat i la riquesa paisatgística. A més de Pals i Palafrugell, rebran també el distintiu de pobles amb encant les localitats de Beget, Castellà de Nuc, Pere Tallada, Montsonís, Siurana, Santa Pau, Taüll, Prades i Rupit. Per altra banda, Manresa, Solsona i Montblanc seran acreditades com a ciutats i viles amb caràcter.
7 per sobre de 8:45, o el que és el mateix, 8:30, temps per parlar una mica de cultura, perquè la presentació d'aquesta nit a la Biblioteca Lluïsa Duran, això és a la Bisbal, serà força especial, ja que la seva protagonista, l'escriptora Mar Bosch, torna a una ciutat que coneix molt bé després de treballar-hi una temporada. Va ser a l'àrea de comunicació de l'Ajuntament. Des de la Bisbal, la crònica és de Manel Magrinyà.
Després de la sorpresa inicial que va representar Betlam, l'obra amb la que la gironina Mar Bosch Oliveres va debutar guanyant el Premi Just Maria Casero l'any 2012, va venir la frescor de la seva segona novel·la, Les generacions espontànies, un relat esplèndid, prenyat d'ironia i mala llet, que es va guanyar crítica i públic, i del que ella mateixa, fa poc més de 2 anys, em parlava així en una entrevista al magazín de Ràdio Bisbal que vaig tenir el plaer de fer-li.
Parla dels problemes de la meva generació, d'aquesta gent dels 30 als 40 anys, més aviat que toquen els 40, sobradament formats, amb unes esperances molt llaurades i que es troben un present i un futur completament incerts i moralment devastadors pel panorama que tenim. No?
Vindràs amb mi després del diluvi és la tercera novel·la de Mar Bosch i tracta de tot allò que es perd en el camí cap a la maduresa i sobre el que s'hi guanya. Sobre tenir fills, sobre tenir pares, sobre tenir temps i guanyar-se'l per poder desembarcar en un futur en què, de tant en tant, pari de ploure.
Hola, sóc la Mar Bosch, autora de Vindràs amb mi després del diluvi, la meva tercera novel·la, aquest cop de la mà de Coma Negra, i formar part d'un projecte editorial que es diu Metal Monstre. Però d'això i de moltes coses més us en parlarem amb en Pere Maruny, periodista i escriptor bisbalenc, que m'acompanyarà en aquesta presentació que farem el dia 15 de febrer, divendres, a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal d'Empordà. Us hi esperem.
Doncs allà serem, Marc, i llestos per preguntar-te un munt de coses. Fins d'aquí una estona.
Gràcies, Manel Magrinyà. Des de la Bisbal i de la Bisbal saltem a Palamós perquè el teatre La Gorga, el Teatre Municipal, celebra 120 anys. I per commemorar-ho, el diumenge es farà una celebració que inclourà una exposició d'imatges representatives de la història del centre cultural. I actuarà la Coral El Progrés, entitat de gana de l'activitat cultural de Palamós, que precisament ja va participar l'any 1899 en l'acte d'inauguració de l'edifici i que la premsa d'aquella època, per exemple, en titulars del diari La Lucha, recollia així, deia: el acto revistió esplendidez y al descubrirse el retrato del malogrado Norberto Espinet, iniciador, que fue de dicho local y presidente honorario de la sociedad coral Lo Progrés, esta cantó la hermosa producción de clavé Los Pescadors. Això va ser el dia que es va inaugurar el Teatre La Gorga de Palamós, ara fa 120 anys. I per parlar d'aquesta commemoració, tenim amb nosaltres, saludem el regidor de Cultura de Palamós, el senyor Francesc Subirats, el que saludem. Senyor Subirats, bon dia.
Molt bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
D'entrada, senyor Subirats, felicitats per l'efemèride.
Moltes gràcies. Una efemèride, doncs, maca per tots els palamosins.
Escolti, aquest 120è aniversari agafa el Teatre La Gorga en un moment de salut, diguem-ne, pel que fa a la programació, prou reixit. Probablement sigui juntament amb l'Espai Ter de Torroella un dels dos recintes culturals més actius de la comarca. Quines són les claus del funcionament? Per què el Teatre La Gorga de Palamós de cop i volta ara resulta que funciona un equipament cultural com aquest?
Bueno, un equipament que, com dèiem ara, va fent una mica d'història, té 120 anys i sempre ha estat un referent cultural al poble, vull dir, amb les seves diferents modalitats, diguem, d'entitats o de societats que la van composar, la van gestionar, doncs sempre ha estat un centre cultural, per tant, ja hi ha una molt antiga tradició cultural. I parlant més de l'època moderna, com dieu, doncs el 86 es va inaugurar el format de, diguem, com està actualment, i no ha fet res més que créixer en quant a activitat tant programada per la mateixa àrea, el mateix ajuntament, com per les entitats culturals de Palamós que han fet que el creixement sigui exponencial.
172 espectacles durant el 2018. Això és una xifra de 30.000, gairebé 31.000 persones, i això situa en una mitjana d'unes 180 persones per proposta, és a dir, més o menys la meitat de la sala en cadascuna de les exhibicions d'espectacles. Quin balanç fa d'aquestes dades i quin marge de creixement hi ha?
Boníssim, fem un balanç de ben, i estem molt satisfets, i, bueno, i la línia creiem que està marcada en quant a que sí que tenim una capacitat que quasi bé està exaurida en quant a dies d'utilització del teatre, en queden molt poquets, estem parlant de...
Sí, és gairebé un espectacle cada dos dies.
Sí, però bueno, aquí també no, aquí estem comptant tant espectacles com assajos, evidentment, perquè hi ha espectacles que comporten un assaig previ d'un dia o diversos dies,
val.
I per tant és aquesta utilització conjunta. Per tant... Necessitem potser ja pensar, bueno, segurament no en un teatre, no, perquè el nostre teatre és molt estimat i està molt ben situat, però sí d'un lloc potser alternatiu per fer amb el futur, no, futurs equips municipals en assajos, no. Però més enllà d'això, creiem que, bueno, l'activitat i el tarannà de les entitats culturals de Palamós fan que el teatre estigui en un moment més que òptim i que això no pari de créixer.
Escolti, li preguntava jo quin marge de creixement hi ha en termes de públic, especialment com es pot fer que aquesta mitjana d'ocupació del 53,5% pugi una mica més. Jo li pregunto, és una pregunta que faig de manera recurrent a tots els responsables d'equipaments culturals. Potser seria la entre cometes la compartició d'aquest espai amb altres pobles. A l'Empordà hi ha una xarxa d'equipaments escènics, vaja, que és la que és, a la Bisbal i al Mundial, a l'Espai Ter de Torroella, al Teatre Municipal de Palafrugell, el de Santa Cristina, el de Sant Feliu i el de Palamós. Dic, no seria potser la compartició de tots aquests espais, convertir-los en espais supramunicipals, no seria potser una alternativa, primer perquè hi hagi més gent d'altres pobles que tinguin accés a produccions culturals de nivell i al mateix temps també per fer-los créixer en ocupació?
És molt possible, és molt possible, i ja dic que és així, que és, ben segur és una d'aquelles assignatures pendents que tenim els municipis a nivell cultural i amb altres, de compartir, de mancomunar i de fer que els recursos es puguin, diguem, utilitzar d'una manera més àmplia per més públic. Nosaltres tenim un alt component de públic, evidentment local, bàsicament, amb activitats que fan les nostres entitats, però després també tenim un ampli ventall d'espectacles, diguem, per tots els públics. No estem parlant de obres de teatre, música, dansa. Per tant, segur, i estic també convençut, que aquesta és una assignatura pendent i que crec que tots els municipis, no tan sols l'àmbit cultural, però ja estem parlant de cultura, compartir esforços, recursos, i que el gaudi de la cultura es pugui compartir amb pobles del voltant. Crec que és una de les assignatures que com a municipis tenim pendent.
Senyor Subirats, a la programació del Teatre de Palamós hi ha en els propers mesos, com a mínim fins al març, hi han previstes algunes projeccions de cinema, per exemple l'última pel·lícula de l'Isaac i la Cuesta, que es diu Entre dos aguas, guanyadora també per d'un Premi Gaudí, la pel·lícula Grúfal. Això passa després, un any després, que Palamós es quedés sense l'últim cinema que li quedava. Hi ha alternativa? Hi ha futur espai de projecció de pel·lícules a Palamós?
Des del punt de vista comercial, com enteníem els antics cinemes Arinco i Quiton, és complicat. És complicat més enllà de que algú amb iniciativa privada vulgui fer una inversió. Evidentment s'ha polaritzat, s'ha focalitzat molt el cinema en un punt determinat, això passa arreu, i nosaltres el que hem intentat amb aquest cicle que anomenava vostè és donar una pinzellada al cinema català, en concret, un cop al mes. També ens hem posat també una mica la feina per poder ampliar aquest cicle, però de moment és amb el que comencem i creiem que té molt bona rebuda. Per tant, a nivell ja de comercial i de propietat privada, evidentment es fa difícil que algú pugui fer una inversió tan important com fer uns nous cinemes o reutilitzar l'Arinco, no? Perquè aquí ja no existeix. Clar. Per tant, això és un tema únicament d'inversió privada i evidentment aquí podem fer poca cosa des de l'Ajuntament.
Escolti, vostè acaba d'esmentar l'Arinco, vol dir que l'Arinco encara està disponible com a cinema, per entendre'ns, en cas que hi hagués algú que volgués invertir?
L'Arinco està en peu encara, evidentment. Que jo sàpiga, estan les instal·lacions, suposo que també les màquines, per tant encara està en peu. I aquest seria, ara per ara, l'única possibilitat que si algun inversor privat pogués explotar cinema comercial a Palamós, doncs encara hi ha les instal·lacions. El Quiton no, perquè el Quiton ja s'estan construint dos pisos i un supermercat. Per tant, aquest ja no existeix.
Estem parlant amb el regidor de Cultura de Palamós, el senyor Francesc Subirats, arran del 120è aniversari del Teatre La Gorga del poble. Quin és el futur, una mica, que li espera al Teatre La Gorga? Quins són el futur en termes de projectes? Quins serien els projectes de futur més destacats que afronta el teatre en els propers mesos?
Nosaltres portem una línia ja des de fa molt de temps, anys, que és la que estem potenciant i mantenint i augmentant. Estàvem parlant de l'ocupació de la Gorga, però dintre d'aquesta ocupació també estem parlant de la mostra teatre infantil i juvenil, que té més de molts anys, ja desenes d'anys. Per tant, és una pedrera de futurs actors de Palamós. També estem parlant de la programació escolar que trimestralment estem oferint a les escoles de Palamós i de fora de Palamós, al voltant, en dansa, música i teatre. I, per tant, és assolir que aquestes activitats segueixin creixent, que tinguem un públic cada vegada més fidel i, bueno, potenciant tot el que podem, doncs, altres disciplines, que som la dansa, que som un municipi I crec que la dansa doncs està agafant una rellevància molt especial.
Sí, això li volia preguntar, perquè Palamós, juntament amb Olot, que organitza el Festival Sismògraf, Palamós segurament degui ser un dels dos llocs de Catalunya on la dansa contemporània tingui un paper protagonista en l'activitat cultural, especialment en el cas de Palamós, gràcies a la presència de la companyia Cosmica. Vaja, el Teatre La Gorga... Jo és que el veig com a la residència oficial, diguem-ne, de Cosmica, i el veig com a un lloc des d'on es pugui irradiar aquesta disciplina artística.
Sí, nosaltres tenim dos components essencials. Una, aquesta que diu vostè, de Cosmica, com a companyia professional que estable aquí a Palamós, a seu, i per tant, amb la Gorga com el seu banc d'assajos moltes vegades i d'espectacles trimestrals, i després... una sèrie d'escoles de dansa a Palamós que fa, que jo crec que no sé el número exacte, però entre 400 i 500 nenes i nens de Palamós estiguin practicant dansa, diferents tipus. Però realment l'escalat de la dansa a Palamós també ha tingut una pujada exponencial i està en un punt realment, quasi bé diria, màgic, no? Mm-hmm. I que esperem que els propers anys també ens donin inclús doncs, ballarins, diguem-ho així, professionals, com és el Gal Cobos, que és filla de Palamós, i ha estat una estrella de la dansa i és una professora increïble. Per això, diguem que amb aquest aspecte, doncs, la dansa ha agafat una volada de rellevància especial.
Senyor Francesc Subirats, regidor de Cultura de Palamós, gràcies per atendre la nostra trucada. Escolti, i per 120 anys més, com a mínim, de teatre a la Gorga.
Vinga, i que, si poguéssim veure tots ja seria
la bomba. No, home, jo li he de dir que jo, sincerament, espero no veure 120 anys més de teatre a la Gorga. Sincerament.
Bueno, home,
perquè en tinc 40 i arribar a 160 no em vull ni imaginar l'estat de decrepitud amb el qual hi arribaria. Però vaja, en qualsevol cas, que els nostres fills i nets el puguin veure i sobretot que hi puguin anar.
Que hi siguin aquí 120 anys seria bueno, fantàstic. Exacte. Que existís aquesta vitalitat i el mateix teatre.
Correcte.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Adéu.
D'aquí 9 minuts seran les 9 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I és divendres, prèvia esportiva. Amb la Laia Bodro repassem algunes de les claus esportives del cap de setmana. Partit clau pel Palamós contra el Banyoles el diumenge a les 12.
El Degà s'enfronta contra el seu màxim perseguidor, el Banyoles, que és quart amb 32 punts i un partit menys. Albert Parés, segon entrenador, considera el partit clau en declaracions a Ràdio Palamós.
És evident que el partit és tercer contra quart. Si ells fossin capaços de guanyar-nos, doncs ens empatarien a la classificació i ells, a més, tenen un partit pendent. Per tant, sí, és una bona oportunitat per obrir una mica d'escletxa respecte al quart classificat i intentar retallar amb els de dalt, clar, partit importantíssim.
L'equip del Pla de l'Estany és l'equip menys golejat de la categoria. Una victòria al camp del Palamós el deixaria amb els mateixos punts i amb un partit pendent de jugar.
Aquesta setmana esperem recuperar a David Cano, que aquesta setmana hem treballat amb el grup, i a nivell de baixes seguim amb la de Tica i amb el dubte de Santoro i de Raúl igualment.
Els homes de Javi Salamero estaran pendents del que faci el Girona B contra el Sabadell Nord, que es troba també a 3 punts del Degà.
I el Guíxols vol confirmar la segona plaça a casa contra un rival complicat diumenge a les 4.
Després de vèncer el derbi ganxó, el Guíxols necessita assegurar la segona plaça contra un d'aquells equips complicats i que sempre posa problemes, el Can Givert. Els gironins venen de guanyar l'aleshores líder, el Bescanó, partit on van expulsar l'entrenador i l'ex blaugrana Pajares. Els homes de Toni Sánchez afronten el partit amb la moral alta després de guanyar el derbi i amb la pressió de no perdre la recuperada segona plaça. Per la seva banda, el Vilartaga es visita el camp d'un Caçà que necessita guanyar per allunyar-se definitivament de les posicions de descens. Els de José Cabrera han mostrat un bon joc en els últims partits, però necessiten que els resultats també acompanyin. Una derrota els deixaria esfonsats en la 16a posició i amb l'objectiu de la permanència més lluny.
I jornada a priori còmoda pels equips del Baix Empordà de tercera catalana, això és el grup 15.
Marcada per l'ajornament del partit del Torroella, la jornada es presenta sobre el paper força còmoda pels equips de la comarca. El Begú, quart amb 41 punts, visita el camp del penúltim, els Esplais, amb l'objectiu d'emportar-se els 3 punts i seguir pressionant per la cobdiciada segona plaça. De ben a prop el segueix el bisbalenc, que després de guanyar el camp del Torroella espera seguir amb el seu bon moment i guanyar a casa contra el cué de la categoria, el Cabanes. L'equip de la capital del Baix Empordà no vol perdre el tren de l'ascens i segueix pressionant els de dalt. Dissabte a les 4, el Pals visita el camp del Cistella, 13è amb 22 punts.
I el grup 16, algun dia algú m'hauria d'explicar això dels grups com funciona, però vaja. I el grup 16, dèiem, segueix la lluita per la segona plaça amb el Palafrugell com a un dels protagonistes.
Amb el Blanes llançat cap a segona catalana, la resta d'equips es disputen la segona plaça. Un d'ells és el Palafrugell, que després de la derrota al camp de l'Aro necessita tornar a guanyar per a no despenjar-se. Aquesta jornada rep a l'Hostalric, 14è, amb 21 punts. L'altre equip baixempordanès que lluita per aquesta plaça és l'Aro. Els de Pibernat volen confirmar el seu bon moment, aquesta vegada contra el filial del Farners. Els altres partits de la jornada són Malgrat Sant Antoni, Palafolls Sauleda i Calonge Calaguidó.
Gràcies, Laia Bodro. Bé, aquest no era el final que esperàvem, però vaja. Albert Aparicio, bon dia. Albert.
Hola, Miquel.
Ah, val, pensava que no hi eres. Bon dia tinguis, eh?
Digue'm, Miquel.
L'Albert és el nostre home de... Em sents o no?
Bon dia. No et sento.
No em sents, eh? I per
sí,
què
sí,
no?
Sí, sí, jo t'escolto.
Ah, val. Jo també passa que et sentia així com una mica retardet.
Sí, sí, sí.
Però... Bueno, farem i que sigui, que sigui el que Déu vulgui. Avui a la secció de meteorologia dels divendres, de què parlem, Albert?
Doncs parlem del fenomen de les brises marines relacionades amb el temps anticiclònic, un temps que segurament ens és familiar aquesta setmana perquè s'ha posat força de moda i ens ha afectat tota aquesta setmana.
Escolta, tots sabem què és aquesta brisa marina, però vaja, quins elements calen perquè es produeixi i sobretot com afecta a casa nostra?
Les brises marines són típiques de situacions anticiclòniques, per això en parlem avui, i cal dir que hi ha d'haver vent sinòptic fluix, o perquè no bufi vent provocat per una entrada d'aire fred o per un moviment de masses a escala gran, però que a escala petita tinguem, degut escalfament radiatiu, és a dir, perquè s'escalfa més la Terra que el mar quan fa el sol, una diferència de temperatura que és el que provoca aquest moviment de l'aire. Uh-huh. I en situacions anticiclòniques, com la que patim aquesta setmana, doncs es poden produir.
Escolta, com que és una mica engorrós això de treballar amb aquest retard, farem una cosa, aviam, donem una segona oportunitat a la tecnologia, aviam si som capaços de solucionar-ho. Albert, ara ens sentim millor, no?
Jo et sento, però crec que va amb molt de retras.
Sí, però ara podria ser que la cosa anés millor. A veure, contem?
Ara sí?
Ara sí, eh? Jo diria que sí.
Perfecte.
Va, escolta, ara és que si no és una mica engorrós tot això. Escolta, has comentat que aquestes brises són típiques de temps anticiclònics i ara que portem una setmana dominada per un fort anticicló, també es poden produir brises o només es produeixen quan arriba l'estiu?
Doncs aquesta setmana també es poden produir, el que passa és que hem de distingir que les brises d'estiu, que és quan són més típiques, són més fortes, perquè hi ha més escalfament de la Terra que del mar, perquè és quan toca més directament els rajos del sol sobre la Terra a l'estiu. Però a l'hivern, com aquesta setmana, també es poden produir. I un exemple, el que passa és que no són tan intenses i no arriben tan terra endins. I un exemple que ha passat aquesta setmana, ahir mateix, la Bisbal d'Empordà, per exemple, van arribar a 18 graus de temperatura màxima,
carai,
però només un 30% d'humitat. I, en canvi, a Castell d'Aro van arribar a una màxima que es va quedar a menys de 15 graus, uns 14 en poc. Però, en canvi, tenien més d'un 60% d'humitat.
Déu-n'hi-do, quins contrastos, eh? Perquè...
Sí, són contrastos molt grans en pocs quilòmetres.
No, i a més, amb vores, perquè parlaves 18 graus a la Bisbal demà i, doncs, ara, vaja, no sé la temperatura que tenen ara, però et podria dir que...
Ara estaven, aquest matí, de mínima a 2 sota 0, crec que ara ja estaven fregant els 0 graus,
fixa't,
algunes dècimes sota 0.
Fixa't. Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha molta amplitud tèrmica que també és característica del temps d'aquesta setmana que hem tingut.
Escolta, i quan durarà aquesta comèdia de l'anticicló?
Doncs de moment tot el cap de setmana ens seguirà afectant, s'anirà afablint una mica l'anticicló, però seguirem parlant en general de bon temps fins al principi de la setmana que ve. I falta veure la setmana que ve perquè no es veu cap gran canvi en el temps. Poder una mica més de núvols, però no canvia molt.
Ui! Disculpa que ens ha apretat aquí un botó que no d'allòs. Què deies?
no esperem gaires canvis de moment. Haurem de veure la setmana que ve, però poc moviment.
Ui, quina manera més poc èpica d'acabar el programa. Marc Lapés, bon dia.
Hola.
Hola, saluda l'Albert, home.
Albert, bon dia, Aparicio, què tal?
Què tal?
Has parlat de la marinada o no?
Ah, la marinada. La marinada és precisament un efecte de la brisa. Sí, sí.
Veus? Soc molt fan de la marinada, jo.
Escolteu, Marc, has de recuperar l'agenda, eh? Tenim en Martí aquí amb cara d'enfadat perquè no ha pogut entrar, però vaja, el fem quedar una estona més i que entri amb el Matí Capital, eh?
I tant, i tant.
Albert, bon cap de setmana i gràcies.
Molt bé, bon cap de setmana.
Ens escoltem, bueno, anava a dir el divendres, però ens tornem a escoltar el dilluns amb les previsions meteorològiques. Que vagi bé.
Adéu.
I a tothom també, la gent que ens fa confiança, gràcies perquè sigui així. Vaja, us deixem amb en Marc Lapés al Matí Capital des de les 9 fins a les 12. Bon cap de setmana a tothom, que vagi molt bé.